Aquesta pandèmia que fa 2 anys, sembla que ha passat una història, però és abans d'ahir que estaven i encara hi ha rebrots aquestes històries, però que la qüestió ja és molt més controlada. La Covid ja sabeu que ara ja està contemplada com una malaltia comuna, com si fos una grip en tot cas. Però que ha vingut una pandèmia que feia 100 anys que no tenim una cosa així, parlo de la grip espanyola, la famosa grip espanyola, que va matar milions de persones. Però, clar, en aquell moment van agafar una guerra, hi havia molt secretisme, no hi havia uns estudis com els que tenim ara, i aquesta pandèmia que ens ha vingut, aquesta Covid, doncs ha estat estudiada des de tants fronts, que ens podríem passar molt de hores parlant des de com avaluar a diferents fronts. Per exemple, un d'aquests fronts reflexava en el seu moment que la pandèmia, aquests efectes de la pandèmia, va colpejar especial a les dones amb més nivell educatiu, en aquest cas. Ara s'acaba de publicar un estudi de l'Hospital del Mar que revela que la Covid ha reduït les desigualtats en salut a tot l'estat. És interessant veure això i analitzar-lo. Precisament parlem amb una de les investigadores, la doctora Montse Ferrer, que és investigadora i epidemiòloga, a més, a l'Hospital del Mar. Doctora, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia. Gràcies.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Explica'ns, realment la Covid ha reduït aquestes desigualtats de salut en tot l'estat? Com podem entendre això?
A veure, l'estudi que nosaltres vam fer per saber com evolucionava la salut de la població, més enllà de lo que era la malaltia infecciosa, diguem-ne, més enllà de lo que era la malaltia Covid, com era l'efecte de la pandèmia, però també de totes les restriccions que es van tenir que aplicar per evitar el contagi i el col·lapse del sistema sanitari. Nosaltres la primera avaluació la vam fer just després del confinament més extrem, el juny del 2020. Aquesta disminució de les desigualtats entre els grups amb menys educació i els grups amb més educació, i sobretot amb dones, el veiem des del final del confinament més estricte fins a 9 mesos més tard, que és quan fem la segona avaluació. Clar, el que no tenim és el que va passar, el que no tenim és el canvi que es va produir en aquells 3 primers mesos, no? Uh-huh. O sigui, març, abril, maig. Nosaltres, una de les hipòtesis que tenim és que en aquells 3 primers mesos segurament sí que van augmentar les desigualtats. Però després d'aquests 3 primers mesos inicials, el que va passar és el contrari. Segurament perquè els grups amb nivells educatius més baixos van tenir l'efecte de totes aquestes restriccions abans, durant el confinament més estricte, i en canvi les persones amb nivell educatiu més alt l'efecte va ser una mica més retardat. No?
D'acord.
Per això, com que nosaltres estem mirant aquest període, pues, per això el que veiem és una disminució.
D'acord. Llavors, entenc que en principi la hipòtesi era que tindríem... Parlem de desigualtats en salut, no?, en aquest cas?
Desigualtats en salut.
En salut, en aquest cas, sí. En principi la hipòtesi era que augmentarien aquestes desigualtats, però el resultat final és que no, que s'han reduït aquestes desigualtats.
Però segurament perquè ens hem perdut aquests 3 mesos inicials. Uh-huh. Vull dir que nosaltres pensem que si tinguéssim tot, si tinguéssim també aquests 3 mesos inicials, la conclusió podria ser una mica diferent.
Que si busquéssim uns punts significatius de tot això, a on aniríem? No sé, dolor, incomoditats, quins serien els aspectes més destacables de tot això?
Sí. Els aspectes que, de fet, diem que les desigualtats disminueixen en aquest període, però el que sí que passa és que tots els grups empitjoren de salut. I empitjoren de salut si tenen més problemes, sobretot de dolor i disconfort, i d'ansietat i depressió. Són les dues dimensions de salut que nosaltres, 2 de les 5 que nosaltres avaluàvem, a on es veu més empitjorament del grup amb menys estudis com del grup amb més estudis, però també aquesta disminució de les desigualtats.
I, per exemple, el fet de tenir persones a càrrec, això també ha pogut influir o no?
Sí, nosaltres vam, de tots els factors que, que havíem inclòs en l'estudi pensant que podien tenir, que podien afectar el tenir nens o tenir persones grans a càrrec és, una, és un dels factors que, bueno, que sembla que explica en part aquesta, aquest empitjorament més important amb les dones, amb les dones que els homes, perquè amb els homes no es veu que això tingui un efecte, sobretot amb les dones.
Per què he colpejat principalment en les dones? Hi ha algun motiu, no sé, hi ha alguna explicació?
Bueno, sí. Nosaltres, una de les hipòtesis que posem, que expliquem en, el, en la discussió, no, és el teletreball. Creiem que és probable que el teletreball amb les dones amb nivell educatiu més alt es prolongués més en el temps, no? Perquè són, segurament tenen tipus de feina amb institucions que van promoure, o sigui, que van allargar molt el teletreball, no sols els tres primers mesos, i fer teletreball amb aquelles condicions en què es van fer, no? Perquè va ser d'avui per demà, no? Mm-hmm. Que no, ningú havia pensat com havia de ser el teletreball. I fer teletreball amb nens a casa, a més, perquè no sé si recordeu que,
sí, sí,
que les escoles passen un paio de temps tancades. Clar, el que pensem és que afecta precisament a la diferència que veiem entre homes i dones, però segurament les dones tenien que compatibilitzar més el teletreball amb la cura de amb tenir, bueno, amb els nens a càrrec o les persones grans.
Doncs, mira, malgrat tot això, ho tenim com ho tenim i pobres, al final toca sempre mateix. Doncs, doctora Montse Ferrer, epidemiòloga i investigadora de l'Hospital del Mar, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i parlant-nos d'aquest estudi.
Moltes gràcies a vosaltres.